Benvinguts al Fem Salut. Avui al nostre programa parlarem d'una malaltia força habitual i que sol afectar a la gent gran que ens envolta. Es tracta de la demència. Per fer-ho, tenim amb nosaltres a la doctora Marta Mengual. Ella és metgessa de família i referent en demències del nostre equip d'atenció primària.
Bé, tal com heu sentit a la introducció que ens ha fet la Clàudia, com cada cop que comencem el programa del Fem Salut, aquest mes ja per tancar la temporada que vam encetar tot just fa un any, a l'estiu de l'any 2023, ho tancarem parlant d'un tema que no hem abordat mai aquí al programa i que creiem que és prou important. I ho fem amb la doctora Mengual, amb la Marta Mengual, que ens parlarà, que és la referent de demències de l'equip d'atenció primària de Falset, i amb ella podem parlar una mica d'aquesta temàtica que afecta força a una part de la nostra població, sobretot a gent que ja té una certa edat. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Si et sembla, per començar l'entrevista, ens agradaria que ens expliquessis, perquè tothom, qui més qui menys, veiem que la memòria a vegades ens falla una mica, no? I pot ser, no sempre una alteració de la memòria equival a una demència, no? Una mica explica'ns això.
Doncs radicalment no. Una alteració de memòria és un símptoma i pot correspondre a moltes malalties i es pot produir a totes les edats. ¿Vale? Mm. Una de les causes més importants d'alteracions de la memòria i en gent jove pot ser l'ansietat o la depressió o l'estrès. Llavors, la diferència és el grau de pèrdua de memòria. A més, abans entre aquestes pèrdues de memòria per malalties o per problemes com l'ansietat, fins que no arribem a el que es defineix com a demència, encara entre mitges hi tenim el que es diu un deteriorament cognitiu. Un deteriorament cognitiu és una miqueta més que perdre la memòria, que se t'obliden noms, però encara així té una intensitat lleu i sobretot no t'interfereix en la teva vida diària. ¿Vale? Aquest, per exemple, un deteriorament cognitiu amb un grau lleu és el que correspon a l'envelliment fisiològic de qualsevol persona. Pot oblidar noms, pot deixar oblidades coses o no trobar coses. El declive de cognitiu, el declive de la memòria comença a partir dels 30 anys.
I sí, tu i jo ja hi estem.
Tu i jo ja hi som, però ja fa dies, eh? Però l'important és que no et repercuteix en la teva vida i pots continuar fent una vida i tens unes capacitats per valdre't per tu mateix. ¿Vale? Mm-hmm. Bueno, llavors sempre és important descartar, en pèrdues de memòria lleu, sempre és important descartar algun problema de salut que sigui reversible, com pot ser el que ja hem dit, la depressió o dèficits de vitamina B12, l'hipotiroidisme, i també tenir molt en compte els efectes secundaris de molts fàrmacs. Aquí vull fer un incís amb les benzodiazepines, que són tots els medicaments per dormir, que tots poden provocar somnolència diurna i pèrdues de memòria, perquè és pèrdues de memòria i d'atenció.
I segurament la concentració pues no és la mateixa si prens aquest tipus de tractaments, i la concentració moltes vegades és el que repercuteix en que hi hagi més oblits de l'habitual.
Sí, moltes vegades no es pèrdua de memòria tal qual, sinó que no has prestat atenció quan t'han dit les coses, o no has prestat fent les coses de manera automàtica, i no has prestat l'atenció quan deixaves les claus, les deixes a un lloc que no és l'habitual i llavors ja no les trobes. Però és perquè anaves despistat, és això que diem de l'estrès.
I una cosa que també va lligada, segurament, tu m'ho aclariràs si és així, és el fet de no dormir bé. Perquè quan no dormim bé, no reposem bé tot el que hem fet durant el dia i a vegades no tenim les coses tan, no portem les coses tan bé a nivell de memòria. No?
D'atenció i concentració, cert.
Mm-hmm. Si et sembla, si no vols fer cap més incís amb aquesta pregunta...
Jo crec que tinc moltes coses a dir, però crec que ja...
N'anirem parlant. Si et sembla, sí. Entrem plenament amb la paraula aquesta demència,
de
no?
De demència, exacte.
I explica'ns una mica, perquè demències, a banda de l'Alzheimer, que potser és la demència més coneguda i més habitual, n'hi ha d'altres tipus, n'hi ha diferents, motivades per diferents causes. Fes uns 5 cèntims, sisplau.
Bueno, Jo primer te volia, com hem dit que hi ha les pèrdues de memòria, el deteriorament cognitiu, doncs te volia fer una definició de lo que és una demència. Vale? I una demència és un conjunt de símptomes. Hem dit que la pèrdua de memòria només és un símptoma. Una demència com a sí, com a malaltia, és una pèrdua, és un conjunt de molts símptomes que comporten una disminució progressiva de les capacitats del pacient. Aquesta pèrdua de l'autonomia del pacient és el que marca el diagnòstic de demència. Val? Hi ha alteracions cognitives que són la memòria, però el cognitiu, que és, quan parlem de cognitiu estem parlant del cervell. El cognitiu no només és la memòria, també hi ha alteracions del llenguatge, alteracions de la praxis, que és la manipulació d'objectes per fer servir els coberts, per vestir-se. També hi ha dificultat en reconèixer objectes, en planificar coses. No només és he perdut memòria, és que perds capacitats. Doncs és molt més ampli i, sobretot, incapacitant. Deixes de poder fer les activitats, que diem activitats de la vida diària. Les coses per valdre, ja no et pots valdre per tu mateix. Llavors, bueno, el més important això és que per arribar amb un diagnòstic de demència hi ha d'haver una alteració del funcionament de la persona, en conseqüència del funcionament a nivell familiar, social i laboral.
Normalment també s'acompanya no només del que diu la persona que ho pateix, sinó que una mica de l'entorn, no? L'entorn, bueno, que també ens explica coses que potser aquella persona, sense adonar-se'n, potser fa o deixa de fer, no? I que potser abans feia d'una altra manera.
Sí. T'he de dir que un dels símptomes de la demència és el que diem anosognòsia, vale? Que és la...
Quina paraula més lletja?
Anosognòsia, sí senyor. Bueno, no sé. Però això vol dir que hi ha una pèrdua de la capacitat de reconèixer-se. I llavors, una de les coses de la demència, de l'Alzheimer i de les demències més importants, és que hi ha una discapacitat, no hi ha capacitat de reconèixer la malaltia. Llavors, jo sempre dic que les persones que perden una miqueta la memòria, dic, mentre tu te'n donis compte, bona senyal. Vale? Precisament la persona que té una demència ja a nivell com a tal, ja no parlo de deteriorament cognitiu, quan parlo de demència, ja hi ha una... hi ha canvis de l'humor, hi ha canvis de comportament, de la conducta, i ja no hi ha aquest reconeixement. Per això sempre estan a vegades enfadats, perquè no saben el que els passa, no reconeixen que estan malalts. I és un tema bastant
complexe.
Cruent, complex, sí senyor.
Mm-hmm. Dit això...
No sé si he contestat.
Sí, sí, perfectament. Explica'ns una mica els tipus de demència que es poden trobar.
Bueno... Fa un moment t'ho has dit que la demència més freqüent és l'Alzheimer. Jo et diria que és molt difícil perquè hi ha una dificultat en diagnosticar les demències, en quin és el motiu, però probablement una de les demències més freqüents és la demència vascular. És aquella que es provoca per problemes d'irrigació al cervell. Les que tenen sobre... És més evident en persones que han tingut una embòlia, un ictus, i llavors, potser després de l'ictus, li queda un deteriorament, bueno, un deteriorament cognitiu que ja li es limita. Llavors ja és una demència de tipus vascular. Vale?
Perquè les afectacions vasculars van afectant diferents parts del
cervell.
Diferents parts del cervell. I depèn del que afectin, no? Una mica.
T'afectaran d'una manera o una altra. Llavors, després parlem de les demències... neurodegeneratives, que afecten a la corsa del cervell, que aquí hi ha l'Alzheimer. És una degeneració, ja no has tingut un ictus, ja no tens un problema vascular, sinó que hi ha una degeneració cerebral, una atròfia. Val? Després, en aquest grup de les demències del tipus de neurodegeneratives, com l'Alzheimer, també hi ha de cuerpos de Lewy, els cossos de Lewy, les demències per Parkinson, la demència frontotemporal, per dir les més freqüents. Val? I després, la vascular... les neurodegeneratives, que és el tipus Alzheimer, hi ha les demències secundàries. Val? Llavors, demències secundàries podem parlar de demències que són conseqüència de malalties psiquiàtriques o de traumatismes cranioencefàlics o de tumors al cervell. Després també hi ha demències amb malalties, determinades malalties infeccioses, la sífilis, causa una neurosífilis al cap de molts anys. Hi ha demències per tòxics, aquí... molt important és l'alcohol, el consum crònic i important d'alcohol causa una demència que és el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Aquest nom encara és més lleig i no ens hi trobéssim. I després hi ha la demència per medicaments, que ja l'he anomenat una miqueta, que són demències medicamentoses.
I una mica ens hi has explicat, però digue'ns una mica una mica ja els has apuntat, eh? Los símptomes que ens poden indicar, no?, que aquella persona pues, pot tenir algun tipus de demència. Ja has explicat una mica, però sí. Fiquem-nos bueno, una mica en ordre.
Més que els símptomes, el que hem dit és que es perd memòria, ¿vale? Però no tota, no tota la persona que perd memòria tindrà una demència. Llavors, el que sí que és important que ens pot donar senyals d'alarma, ¿vale?, és una disminució de la memòria recent. Normalment la memòria passada, de la història passada...
La de coses antigues.
Sí, jo no sé si a tu et passa, que a mesura que et vas fent gran, te'n recordes més de les coses de petit. Ara ens en recordem ja, jo, que sóc quinta quasi teva, perdó, ja he dit l'edat, me catxo. Doncs... tenim més memòria recent, es perd, perdona, amb les demències, es perd la memòria recent o immediata. Li dius una cosa i ja no se'n recorda.
Com un rato dius que ha dinat i no sí, sap el que ha dinat, per
exacte,
exemple.
Exacte, per exemple. Llavors també hi ha, és important, no només la pèrdua de memòria, que pot ser una cosa més de menys importància dintre de l'important, sinó els canvis de comportament. Els canvis de comportament i de personalitat, problema per trobar les paraules més precises, val? Ja no és que no te'n recordes d'una cosa, sinó que vols dir boli i no et surt la paraula boli. També passa en deterioraments cognitius lleus, però és molt més acusat, no saben com se diuen els objectes. Llavors, també hi ha una dificultat en l'execució de gestos espontanis, saludar, no saben saludar, no saben, vull dir, hi ha una torpesa en la relació social i una confusió en fer les tasques quotidianes. És típic allò de, hi ha la senyora gran que s'equivoca, deix el foc encès, això ja no és un oblit, ja hi ha una miqueta més avançat, o tira sal en lloc de sucre. Una cosa és que et passi un dia i l'altra és que ja sigui una rutina de fer les coses quotidianes malament. Típic les persones, dic senyores, però és més freqüent amb senyors. Però, per exemple, que et vesteixes malament, eh? Ja se posen les faldilles del revés o s'abotonen malament, val? Però que sigui una cosa quotidiana. Val? Llavors, també és bastant habitual que s'abandoni el cuidado personal. Veus una persona que sempre ha sigut molt presumida i de cop i volta, ui, va així com a molt desastrada, no? Pues això pot fer alarmar sobre una demència. Que es perdin, desorientació en el temps i en l'espai, que no sàpiga si és hivern o estiu.
Tots hem sentit algun cas d'alguna persona sí. Ja amb una demència ja potser més avançada, que diuen aquesta persona s'ha perdut, no? I una mica és això, sí. Que es desorienten i no saben on són.
Sí, surten de casa i fora dels llocs de les rutines, que és molt important, després ho direm, les rutines, doncs no saben on estan. Mm-hmm. Però bé, si veus és bastant més intens que el que diem és que estic perdent memòria. Mm-hmm. Són conceptes molt més
avançats. Hi ha moltes més coses, no? Si et sembla, això una mica és el que ens pot guiar cap a que una persona pot estar començant a patir una demència, però possiblement també hi ha altres maneres de saber, d'objectivar una mica aquest diagnòstic de demència. Tots hem sentit que segurament encara no està establert, que a lo millor amb una analítica de sang se sabrà, s'acabarà sabent amb un no sé què...
Però
segurament potser sí hi ha, però no, ara mateix no, ja. Perquè la gent que no ho comenci a preguntar, que això sí ho podem fer ara, perquè encara no ho tenim a les mans, però segurament hi ha algun tipus de diagnòstics que a lo millor ens poden guiar cap a aquest diagnòstic
sigui de demència. Parlem a lo millor de la malaltia d'Alzheimer, perquè si parlem de les demències de Parkinson...
No sé si en aquest cas també el fet de que hi hagi un antecedent familiar també pot tenir algun paper...
Bueno, pot tenir-lo, sí, ah. Sí, és heredit, hi ha un component... Hi ha
com a la majoria de malalties hi ha un sí. Cert component hereditari, no?
Sí, però parlem de la demència que hem dit vascular o de la demència tipus Alzheimer, ¿vale? Perquè les altres, per exemple, el Parkinson o la neurosífilis, pues podràs fer uns anàlisis de sang i detectar-ho, o la demència per tòxics, ¿vale? O l'alcohol, pues ja hi ha coses que t'hi ajudaran. Però quan parlem de la demència que veiem al dia a dia, que és les demències vasculars o la demència tipus Alzheimer, llavors no t'he de dir que no hi ha proves específiques, o almenys no al nostre abast. Hi ha proves que es fan servir per la ciència, per els estudis, però bueno, en això te puc parlar, per exemple, de biomarcació. biomarcadors, hi ha uns biomarcadors que s'obtenen a través de puncions lumbars que treuen el líquid cefalorraquidi i busquen unes proteïnes, la proteïna tau, l'amiloide, i amb això poden detectar. També es fan estudis genètics, val? Que els estudis genètics, per exemple, sí que els fan amb malalts d'Alzheimer que han sigut molt precoços, que han començat una malaltia d'Alzheimer molt jove, fan estudi genètic, poden fer-se estudis genètics amb la família, amb els familiars. Però jo ho veig com un tema molt, molt, molt difícil, perquè que jo sempre dic el mateix, què fas si als 30 anys te diagnostiquen un Alzheimer? Tampoc saps en quin grau arribaràs, en quines limitacions tindràs. Llavors, èticament és un tema molt complicat, perquè en el moment que tu estàs diagnosticant una malaltia que no té tractament, que no té cura, i no té tractament que la millori ni que la pari, fer diagnòstics precoços és molt agosarat, perquè li pots dir a una persona que tindrà una cosa que potser després no es desenvoluparà amb la rapidesa esperada i pots provocar molt més mal de cap que benefici. Uh-huh. Llavors, l'estudi genètic i tots aquests biomarcadors i tot això no són per un diagnòstic d'una persona en el dia a dia, són per estudis que estan encaminats a trobar tractaments. La ciència avui en dia per l'Alzheimer és en el que s'ha de centrar, jo opino així, és en trobar solucions al tractament. Quan hi hagi el tractament, que diguem operem o curem, llavors ja buscarem qui l'ha de tenir, qui no l'ha de tenir tan precoçment com puguem. Llavors, dit això, que no hi ha un diagnòstic de certesa, no hi ha un diagnòstic específic per a aquestes malalties, sí que t'he de dir que hi ha la manera, que és la que fem tu i jo, de detecció, de detecció el més precoç possible de les demències i del deteriorament cognitiu també. I és els tests cognitius.
Que fem de tant en tant aquí a les nostres consultes.
La manera de diagnosticar és a través de l'atenció primària del metge o l'enfermera, una entrevista clínica. L'entrevista clínica també serà important, un pilar fonamental, la valoració funcional.
¿Vale? Sàpiga també la gent del voltant què te pot explicar, sí. L'informador.
Hi ha qüestionaris pel malalt i qüestionaris per l'informador, sí senyor. Això els passa l'Armand a la seva consulta dia per altra.
Bueno, quan convé.
Quan convé. I llavors, també després és important fer una exploració física per descartar causes que puguin ser tractables i general, exploració física general neurològica, i si hi ha alguna sospita d'alguna cosa que no sigui una malaltia Alzheimer o vascular, se poden fer proves complementàries, s'ha descartant coses que puguin tenir solució. Bueno, no hi ha, no sé si m'ho haguessis preguntat, però t'ho especifico perquè tampoc se pot fer, bueno, se pot fer, no cal fer-se un mini mental, el test per detectar el deteriorament cognitiu és el mini mental. Si tu tens pèrdues de memòria et puc fer un test de memòria que tampoc és gens complicat, però no s'ha de fer ni cada setmana, ni cada mes, ni cada any. S'ha de fer a persones que tenen realment més enllà de la pèrdua de memòria normal, i no hi ha una edat, no es dic, a partir dels 60 se fan. I llavors depèn de la puntuació que treus en cada test, que són tests molt treballats i molt estudiats per intentar detectar l'abans possible el deteriorament més enllà de lo normal, doncs se pot repetir cada 6 mesos o cada any.
Com tu has dit, hi ha tractaments, però què opines dels tractaments? Perquè sabem que n'hi ha, sabem que existeixen, però són realment efectius?
Bueno, una mica...
O és una mica depenent de cada cas?
Una mica...
Quina és la teva experiència al respecte?
Bueno, jo crec que una mica t'ho acabo de dir, els tractaments, pues no és una malaltia que es pugui dir, que es pugui curar en aquest moment, ni tant se vol parar, però sí que els tractaments, el que són els tractaments farmacològics que n'hi ha, que avui en dia n'hi ha de dos tipus, ja complicat, ja no et diré més noms, però el principal objectiu d'aquests tractaments és alentir l'evolució de la malaltia. També tenen un efecte, alentir l'evolució i conservar les capacitats de l'individu. Sí que enlenteixen i també poden augmentar el benestar, també calmen una miqueta un efecte sobre l'ansietat, ¿vale? Però sí que és veritat que tots aquests medicaments que hi ha, pastilles, són més útils com més avançada ja està la malaltia. Llavors, jo et diria que com a tractament jo no he vist cap bona evolució amb el tractament, però això no vol dir que no el recomani, el recomano absolutament, perquè si t'ho ha de fer anar més a poc, doncs, ja està, i te vas adaptant més als canvis. No dic, no vull dir perquè diguis no funciona, si funciona no cura, però sí que ralentitza una mica. No estic dient en absolut que no el recomani a tope, sí. I però sí que és cert que el millor tractament és la prevenció. Llavors, tenint en compte, per exemple, que t'he dit que la primera demència, la demència vascular, hi ha que tractar tots els factors de risc. Els factors de risc poden ser la hipertensió, la diabetes, malalties que han d'estar ben controlades. Ara fem una medicina molt preventiva.
Llavors, en aquest cas també hi ha el consum de tòxics, per exemple, exacte, no?
Tabac.
El tema de les malalties de transmissió sexual. És a dir, entren un munt de coses preventives perquè precisament no s'arribi a desenvolupar aquest tipus de qualsevol tipus de demència, per entendre'ns.
Una altra cosa que a vegades no pensem és que l'aïllament social de les persones quan se van fent grans, la falta d'audició i els problemes i el deteriorament visual també poden fer el retreure's a una persona, llavors deix de fer servir el cap, com si diguéssim, de relacionar-se i d'estimular cognitivament, també pot afavorir-ho com a factor de risc. Llavors, l'activitat física, les activitats socials...
La prescripció social, que a vegades aquí a vegades hem explicat, que és una mica que la gent surti, faci coses, interactuï, estigui en associacions, en relació amb gent, doncs una mica doncs pot ajudar, però clar, com has dit, a vegades un deixa de fer-ho precisament doncs perquè potser no hi sent tan bé i diu, per què he d'anar allà si no hi sento bé? Doncs s'ha d'intentar buscar la solució.
O ficar-se un aparell o fer el possible, sí. Llavors, cuidar els hàbits de vida, tenir uns hàbits de vida saludables seria molt important, i llavors també en persones que encara no tenen una demència, hem dit que és el precoç, la prevenció és fer un entrenament cognitiu, no deixar mai de fer servir el cap. Llavors, la memòria s'entrena tota la vida, tenim una reserva cognitiva. Això no te fa immune, perquè dic, mira, el senyor Pasqual Maragall ha sigut una persona molt intel·ligent, amb molta activitat social, amb molta activitat mental, i després va tenir, i no massa gran, va tenir un Alzheimer, que no t'eximeix, però te protegeix una miqueta, treballar molt al cap. Llavors, la prevenció.
I anar a tallers de memòria, tot aquest tipus d'activitats que t'ajuden.
Sí, bueno, tallers de memòria la gent les comença a fer quan ja està una miqueta deteriorat, però estem parlant de la prevenció en gent com tu i com jo.
No, però també jo sé de gent que ho fa, que estan bé, i ho fan.
Sí.
Ho fan.
I crucigrames, i llegir diaris, i la lectura.
Sudokus, no?
Una de les coses que a mi m'agrada molt dir és que ara, quan ets molt jove, així com a la nostra edat o així, o inclús una miqueta abans, doncs llavors pots preparar el que en diuen les caixes d'història de vida, que és molt bo i molt bonic, que amb una caixa tu te busques una caixeta bonica i vas ficant coses que et passen, una entrada d'un teatre que t'ha agradat molt, una postal de Nadal d'algú que fa molt... I vas acumulant objectes, un ninet de quan eres petit... No és allò de guardar trastos, però guarda records i te fas una caixa de història de vida. Això, de tant en tant, l'agafes i et poses a jugar amb aquella caixa i dius, ai, mira, això, un tros de roba d'un vestit que t'ha agradat molt, que sigui, ai, aquest vestit me'l vaig comprar no sé on i el portava per no sé quan i pam, pam, i vas fent memòria. Sí que és memòria antiga, però estàs treballant al cap i això també et servirà, la teva caixa d'història de vida et servirà perquè t'acostin els teus records quan tinguis una demència.
Dit això, malgrat... No,
vols llavors...
Vols confirmar-me?
Sí, si em deixes... Llavors, sí. Estàvem parlant de la prevenció i del tractament. M'has preguntat
tractament,
el tractament.
Sí.
Vale? Estàvem dient que hi havia tractament les pastilles, la prevenció. Però després ja, en fases inicials, podríem dir que hi ha... Bueno, això, és que volia anomenar que, a més de l'estimulació cognitiva que tu has dit, que podia ser individual o grupal, és molt important... l'orientació sempre a la realitat, que sempre, ja parlo, fins ara la prevenció estava dient de persones que no estan afectades. Quan una persona ja està afectada, una persona que ja està diagnosticada de demència, hem dit, pots donar-li pastilles, però no has d'oblidar que aquest tractament, aquesta estimulació cognitiva que dèiem que amb uns que estan sans, és preventiu, per ell també és de manteniment. No has de deixar, encara que et sembla que no pot fer-ho, no has de deixar d'estimular l'estimulació cognitiva mai. Llavors hi ha, pots fer ja per malalts, hi ha, pots fer teràpies de grup o teràpies individuals, molt important sempre, el que deia, orientar-lo a un espai i lloc, sempre amb una persona quan, amb demència, quan t'aixeques li has de dir: hola, Carles, estem a dia 13 dilluns, és hivern i el que sigui, ja estem al menjador de casa. Orientar-lo a l'espai és una de les coses més importants sempre. Llavors, sempre, no oblidar mai d'implicar el malalt. Quan comença en fases inicials, és molt important fer previsió de futur, començar a fer rutines quan encara et pot fer cas i pot entendre i fer-ho junts. Què vols que fem? I què vols? Vinga, doncs a les 3 dinem. Doncs sempre a les 3 dinem. O sempre ens vestim de la mateixa manera. Primer pantalons, després jersei. Rutines, estimats, te dutxes aquí. Establir rutines que els moments inicials les establiràs amb el pacient que encara pot.
Jo crec que una cosa que en aquest cas ara m'ha vingut al cap, que quan la persona estigui començant a tenir problemes, sí, ha d'arreglar precisament... Sí, això és el que volia explicar. S'han de començar a arreglar tots els temes legals doncs quan la persona encara està amb el seu senderi i, evidentment, fer un testament vital doncs pel que vol, com vol que seria els seus darrers anys de vida, no? Exacte. Una mica per saber quina opinió ella té de quan es desenvolupi la malaltia, com s'ha de fer, i què s'ha de fer i quines són les seves opcions de vida i quines són les seves opinions al respecte.
Jo crec que m'ha semblat molt bé que treguis això, perquè jo també volia fer donar-li molta importància, perquè les voluntats anticipades, sempre quan veus un malalt amb una demència avançada, la família no pot, és com si l'estigués traint, no pot deixar de cuidar-lo, i tenen una infecció i te demanen que facis tot, i tenen una hemorràgia digestiva i demanen que facis tot, i jo sempre penso, bé, no, quan tu ets jove o quan tu estàs bé i penses que en l'edat te veuràs demenciat, invàlid, incapaç, tu voldries que això... Ara és un tema difícil,
complexe.
Però tu, molt complex, i que pot fer mal a algú quan ho sents dir, però són coses de les que s'han de parlar. Llavors, quan tu ets jove, tu penses, jo voldré arribar així, i dius, no, jo ho tinc clar, a mi que no me facin res. Tothom t'ho diu, això. Però a l'hora de la veritat, quan tenen el familiar, quan tenen a la persona demenciada i molt avançada i molt malament, volen fer-ho tot. Llavors, és tan important fer una voluntat anticipada, perquè quan tu tens la consciència dius, no, jo no vull arribar a aquest punt. Llavors, fas que no tingui que decidir la teva família, perquè ho has dit tu abans, i llavors li treus aquest pesar, sí, que és un pesar molt gran.
Si em permets, aquest és un tema que és molt ampli i que un dia vull parlar-ne amb la persona administrativa que s'encarrega una mica al CAP, perquè ara ho han ficat una mica més fàcil,
sí,
i només parlant amb el teu sanitari de referència, doncs pots disposar d'aquest document i posar la teva història clínica perquè sigui seguit al moment que calgui. Això ho parlem un dia en concret, que és un pensament que de cara a la propera temporada ho puguem fer, però jo crec que és un tema que s'ha de treure i que s'ha de sentir parlar, perquè és una cosa que tots arribem per marxar.
I normalitzar-ho, que no passa res.
Tots arribem per marxar. Si et sembla, abans d'acabar, perquè el temps ens està tirant a sobre, m'agradaria parlar dels cuidadors, cuidadores, en aquest cas, perquè la majoria de casos són cuidadores, que també tenen un paper clau i, a més, són persones que pateixen molt en silenci, no?, aquesta situació, i que els sanitaris, precisament, han d'ajudar-les de forma especial, doncs, perquè portin de la millor manera possible aquesta situació.
Bueno, jo te diria que per als cuidadors el que els diria és que el primer més important és informar-se i molt ràpid, el més ràpid possible acceptar el procés i la malaltia. Llavors, hi ha que aprendre a entendre el malalt, perquè si tu saps quan li passa en cor, quan canvia el caràcter, per exemple, aprendràs que potser és un problema de que té un restrenyiment o que està constipat, perquè no t'ho diu. Llavors, aprendre a entendre'l. Llavors, acceptar, informar-se I llavors escoltar-te a tu mateix com a cuidador i deixar-te cuidar. Vale? És important que et cuidis, que facis exercici físic, relacions socials, que tècniques de relaxació. Aprofito per dir que ara al CAP estan fent un grup de treball per cuidadors.
Que s'està acabant, però sempre en altres sessions. Sí.
Llavors, és molt important detectar els teus propis problemes, que és l'insomni, canvis d'humor, pèrdues de memòria, contractures, i llavors saber demanar ajuda. Tens grups de suport, hi ha associacions, hi ha moltes associacions, volia anomenar l'associació del Maragall, si tu poses a internet surten, t'ajuden en moltes coses, no cal que estiguis a les associacions per aconseguir almenys informació. Llavors, important, planificar les vacances, deixar anar el teu cuidador, hi ha altra gent, no, per molt que en sàpiga greu, no som imprescindibles, ni tu, ni jo, ni ningú. Llavors, hi haurà algú que t'ajudarà. Ja legalment també tenen dret a descans de cuidador, i això ho podem parlar amb el seu metge, amb l'enfermer o amb la treballadora social.
Per estar uns dies en concret, al sociosanitari de la zona, diguéssim, per poder tindre una mica el seu lleure, no?
Tenen que pensar, jo crec que tenen que pensar que la feina que estan fent és molt difícil, molt dura,
i que ens ajuden molt els sanitaris.
No podríem fer res sense els cuidadors, però que no s'han de sentir culpables, no estan ensenyats, ni com un pare, ni els pares, ni les mares, ni els cuidadors de gent gran, estan ensenyats i fan tot el que poden. Llavors, acceptar-ho, no sentir-se culpable, fer tot allò que pots, però donar-te permís, per no estàs abandonant el teu familiar, però t'has de donar permís per tu cuidar-te, perquè si tu no et cuides i tens temps per tu mateix, ja no et serviràs per cuidar amb un altre. I llavors, una de les coses, no sé si estem acabant o no estem acabant, una de les coses per importants per mi és que sempre has de tenir en consideració que no és el pacient que et fa la punyeta, no és el malalt que es torna estrany, és una malaltia. Pots culpabilitzar, però no te culpabilitzis a tu ni culpabilitzis al malalt. Culpabilitza a la malaltia, culpabilitza l'Alzheimer.
Marta, abans d'acabar, l'únic que sembla que ens ha quedat una mica per explicar és que hi ha tot un seguit de cosetes que podem fer quan la malaltia ja està molt avançada, que és per exemple ficar cartellets als llocs
adaptar
la casa i ficar cartellets als llocs com menjador, com cuina, com no sé què, doncs perquè la persona estigui bé situada. Però a part d'això penso que hem repassat força bé el que són les demències en general, se'n podria parlar molta estona, segurament,
sí.
Però el temps és el que tenim, no disposem de més temps. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estoneta aquí a Ràdio Falset. Com us hem dit, tanquem la temporada, ens retrobarem, si tot va bé, passat l'estiu, amb diferents professionals de l'equip que anem aportant una mica el nostre gra de sorra perquè la gent estigui una mica més al cas, que segurament ja està, però bueno, parlar-ne sempre està bé. I, pues bueno, fins una altra.
Bueno, jo et dono les gràcies a tu per la confiança que m'has donat de que pogués parlar d'això. És un tema que m'agrada parlar, que m'interessa. I després vull donar-vos l'enhorabona a vosaltres, felicitar-vos per la feina de difusió que feu, que crec que és una de les eines més importants per ajudar els cuidadors i els malalts i a la gent en general.
Molt bé, doncs, fins una altra.
Gràcies, fins una altra.
Aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, amb la col·laboració del Manel i la Clàudia, per tal de que pugui arribar a les vostres llars de forma periòdica. Avui també tanquem temporada i deixem pas a l'estiu, en què cal gaudir de la calor. Això sí, amb seguretat. Els consells que cal seguir: molta hidratació i també protecció per evitar ensurts. Ens retrobem ben aviat amb nous programes que esperem que us puguin interessar. Tot seguit us deixem amb la companyia de l'informatiu que, com sempre, us aproparà a l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins aviat.